COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dimarts, és 13 de juny, el dia en què sabem que el ministre d'Hisenda preveu plena ocupació per les comarques de Tarragona en els propers 3 anys. Ho ha dit avui, minuts abans de la seva intervenció a l'Assemblea General de la Patronal de Foment del Treball. Ja podem respirar tranquils, no? És paraula de Montoro. Ara bé, el que no diu és com serà aquesta ocupació, aquesta plena ocupació. Serà en precari, com tants i tants dels contractes que se signen avui en dia? Serà a temps parcial, cobren una part del sou sota mà, potser, depenen de la temporada turística, plena ocupació tant de bo, però de qualitat també seria d'agrair. Com cada dia hi posem música tot plegat i avui, 13 de juny, celebrem els magnífics 54 de la Olvido Gara, d'Alaska. Avui al programa Tota l'actualitat parlarem també d'aquesta vaga que fan avui els treballadors de les empreses auxiliars d'Ascó i Vandellòs. Tindrem, evidentment, recepta de la mà avui de l'Alfons Reyes, del Museu del Vermut de Reus. I a partir de la una ens acompanyaran novament els advocats de Curto López. Amb ells parlarem de la llei de dependència. Així que si tenen preguntes, ja saben, a través de Twitter, @copetarragona o el correu tarragona@cope.es. Avui és dimarts i també, per tant, tindrem música a cau d'orella. Serà de la mà de la Ruth Guerrero, com sempre. Avui tindrem el Xavier Pié i les seves connexions. Recordin que esperem aquí propostes i opinions a través del Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
12 i 23, obrim bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia, avui dimarts a Tarragona tenim una situació molt estable a tot el territori. Cel serè, poc ennuvolat, amb el sol com a gran protagonista i unes temperatures que ronden els 30 graus a tot el territori. Avui arribarem als 28 a la capital, als 31 a Reus, als 30 al Vendrell, als 32 a Gandesa i als 34 a Tortosa. I bufa vent fluix, variable tendint a component sud, fluixa a moderat i amb brises costaneres. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, però i entrem en matèria, però hem de parlar del temps, perquè aquesta calor canicular en ple mes de juny s'ha fet sentir i de valent al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. S'han registrat màximes de 35 graus a Roquetes, per exemple, 34 al Mar Roig, més de 35 a Vinebre. També s'han fregat aquests 35 a Tortosa i a Benissanet. Per sobre dels 32 han estat a Horta de Sant Joan, per exemple, a Siurana i a l'Espluga de Francolí. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les altes temperatures es mantindran tot el mes de juny, especialment fins dijous. Entrem en matèria. La Guàrdia Civil ha desarticulat dues organitzacions dedicades al tràfic internacional de cocaïna a través de vols comercials. Hi ha 12 detinguts. S'han fet registres a Tarragona i a Barcelona. S'han intervingut 106 quilos de cocaïna, un quilo de substància de tall per adulterar la cocaïna i 19.000 euros en efectiu. Les organitzacions feien enviaments ocults de droga a la càrrega aèria de vols comercials o també mitjançant viatgers que amagaven la droga sota la roba o a l'equipatge. Hi ha 12 detinguts, com els dèiem, de nacionalitat espanyola, també colombiana, algun d'ells afincats a Tarragona. L'operatiu va començar el 2015 i va ser gràcies a un avís del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units. I els ho avançàvem ja també aquest dilluns. Hi ha 11 detinguts en un altre operatiu antidroga a Tarragona, Torredembarra i Creixell. Els Mossos han intervingut en aquest cas 15.000 euros, droga, vehicles, telèfons mòbils i també armes llargues. El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona es feia càrrec de les diligències que s'han declarat secretes. El gruix de l'operació s'ha fet aquest dilluns a Torredembarra. Entre les diverses detencions i registres, els Mossos han detingut el propietari de la cafeteria i restaurant Fabiola, ubicat a primera línia de mar. En total, s'han fet 7 registres en què s'han intervingut, com els dèiem, 15.000 euros en metàl·lic, més de 3 quilos de haixix, 100 grams de cocaïna i també 750 capdells de marihuana llestos per al consum. L'operatiu d'aquest dilluns està relacionat amb el dispositiu que els Mossos van dur a terme el passat 18 de maig a Tarragona, al barri de Sant Salvador, que va acabar amb una vintena de detinguts, 3 dels quals van ingressar a presó. I atenció a aquesta també, encara en successos. Ha ingressat a presó un home per robar-li la bossa de mà a una dona de 84 anys que anava amb un caminador. El lladre té una vintena d'antecedents per delictes contra el patrimoni. El van detenir diumenge, té 41 anys i és de Tarragona. La dona caminava pel carrer Tortosa, a Torreforta, i l'individu va aprofitar que anava amb caminador per robar-li la bossa de mà d'una estrebada. Els Mossos el van detenir pocs minuts després al carrer Llobregat i van poder recuperar la bossa robada. El jutge n'ha decretat l'ingrés a presó. Deixem els successos. L'Ajuntament de Tarragona recuperarà la gestió directa de les llars d'infants municipals. El ple de divendres aprovarà recuperar el control d'aquests 5 equipaments, coincidint amb que l'agost s'acaba el contracte de l'empresa Clece, que les gestionava des de l'any 2013. Amb aquesta operació, l'estalvi per a les arques municipals serà de gairebé 44.000 euros anuals. La gestió directa permetrà impulsar un projecte educatiu marc a tots els centres, que no existia fins ara, i que estaria basat en objectius educatius per als infants i les famílies i amb criteris generals per a totes les llars d'infants, els mateixos per a totes. Ho ha explicat el regidor d'ensenyament de l'Ajuntament de Tarragona, en Francesc Roca.
Que guanyarem a nivell de qualitat, segur. Per què? Perquè volem implantar, i això ho treballarem amb les llars d'infants, treballar per processos i per diferents indicadors. Dic que el que s'ha fet doncs està ben fet, però que nosaltres creiem que amb aquesta nova forma de gestió podem millorar aquest servei.
Pel que fa a la trentena de places de mestres i educadores amb contracte en vigor a les 5 llars d'infants, continuaran desenvolupant la mateixa feina al curs vinent, subrogades per l'Ajuntament, i es mantindran les seves condicions. En paral·lel, el consistori també obrirà una borsa de treball per poder cobrir baixes i substitucions. I, a més, el govern municipal garanteix que no s'incrementaran les taxes de les llars d'infants perquè els preus es prorroguen també. En plana econòmica, clam d'institucions, partits polítics i sector químic de Tarragona per reclamar xarxes elèctriques tancades per la indústria. Defensen que aquestes xarxes tancades podrien suposar un estalvi de fins al 20% de la factura elèctrica, amb la qual cosa podrien guanyar competitivitat davant la resta de països europeus i capacitat també d'atreure noves inversions al territori. La intenció és assolir el màxim suport i facilitar que les empreses de zones industrials, especialment les del sector químic, puguin disposar d'un subministrament elèctric en condicions similars a les de països europeus que ja apliquen aquesta normativa europea. El conseller d'Empresa i Coneixement és Jordi Baiget.
Veiem que els països on hi són països que són competidors directes en matèria química del polígon de Tarragona i tots aquests tenen xarxes tancades de distribució. Per tant, aquesta possibilitat que els altres estats ofereixen a les seves indústries és una possibilitat que volem que el govern de l'Estat també ofereixi als polígons químics i, en aquest cas, al polígon de Tarragona.
Segons el director de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, Josep Francesc Font, després de la primera trobada que va tenir lloc al mes de març, aquest dilluns s'ha constatat un consens més ampli i que, diu, s'està més a prop de poder impulsar amb garanties el nou model.
Creiem que les xarxes tancades han de portar competitivitat a aquest, a la indústria química d'aquest territori i, per tant, també portant un benefici al sector i a la societat que ens acull. Per això el que sí creiem i que és important és mantenir aquesta unitat d'acció, és fer aquesta pinya que avui hem fet per anar a demanar, jo crec que també convèncer e integrar el govern, el govern d'Espanya en aquest cas, en explicar-li el positiu que és per la societat i pel sistema.
Amb això arribem al punt de 12:15. La xifra del matí avui són els 2.881 estudiants que han començat la selectivitat a Tarragona. Els exàmens han arrencat amb llengua i literatura castellana i catalana. La resta del matí es fan les proves de matèries no comunes. Demà dimecres s'examinaran d'història o de història de la filosofia i llengua estrangera també al matí, mentre que la resta del dia, així com dijous, es faran els exàmens d'assignatures d'opció o de fase específica. Les proves acaben dijous i entre les novetats d'enguany hi ha, per exemple, tribunals específics per alumnes amb necessitats educatives especials, com per exemple dislèxics o amb trastorns d'aprenentatge, com el TDAH. Es fan en un horari especialment adaptat per a ells, de manera que disposaran de 2 hores per fer cada examen. Una altra novetat són les proves d'aptitud personal per accedir als graus d'educació infantil i primària. Es desvincula, per tant, enguany de l'ESPAU i per primera vegada de la selectivitat. Les notes se sabran el 28 de juny. Una altra xifra, l'aeroport de Reus ha guanyat un 28% de passatgers al mes de maig. En el darrer mes hi ha hagut més de 1.800 aterratges i enlairaments que incrementen les operacions en aquest 38%. En l'acumulat de l'any ja han passat per l'aeroport de Reus 186.800 usuaris, un 32% més que ara fa un any. Més qüestions. El 37è Festival Internacional de Música Pau Casals ha reduït el nombre de concerts per oferir una programació més vibrant. Es farà entre el 13 i el 24 de juliol. Una altra de les novetats que incorpora aquest festival és la tria d'una temàtica al voltant de la qual cada any giraran tots els concerts i que en aquesta ocasió se centra en els compositors més estimats de Pau Casals. Per exemple, Richard Good, també Renaud Capson i Jean-Bernard Pommier seran alguns dels artistes que passaran per l'Auditori de Coma-ruga. El director general de la Fundació Pau Casals és Jordi Pardo.
És molt difícil mantenir el to i la coherència de programació en un festival que abans durava gairebé 2 mesos, 1 mes i mig, 2 mesos. No? Per tant, el que es fa és justament permetre una major densitat de qualitat i llavors acompanyar el festival amb aquesta programació d'estiu, que ja té un altre plantejament més obert, més d'estiu, més de festival d'estiu i no tant de festival internacional central, com és el que pretén desenvolupar el projecte del Vendrell. No?
A banda dels 7 concerts previstos entre el 13 i el 24 de juliol, el festival també incorpora aquest any projeccions i audicions gratuïtes. Són les 12:33, repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona, que diu el Ayuntamiento gestionará todas las guarderías públicas. També destacat en portada, desvalijan la caja fuerte de un chalet tras atar a sus dueños en Cambrils. Al Reus Digital, anulen una investigació per drogues del jutjat número 3 de Reus per mala praxi. I també destacat en portada que Ramon Folch s'uneix al capítol de baixes del Reus. Si fem una ullada al delcamp.cat hi trobem la Guàrdia Civil de Tarragona desarticula 2 importants bandes de narcotraficants internacionals de cocaïna i també al digital destaquen que el seguiment que hi ha un seguiment total en la primera jornada de vaga de les empreses auxiliars de les nuclears d'Ascó i Vandellós. Finalment avui fem una ullada al Tarragona 21, diuen presó per a un lladre que va robar la bossa a una àvia que anava amb caminador per Torreforta i també destacat Tarragona, Arcàdia nostàlgica i set d'una sèrie d'acció amb el nou anunci d'Estrella Damm. Són les 12:34, ens aturem un minut i mig per la publicitat i continuem amb més coses aquí a Herrera en Cope a Tarragona.
Scorpions, Medina Zahara, India Martínez, Manuel Carrasco, Robe, Dani Martín, Miguel Bosé, Ainhoa Arteta, Les Luthiers, Joaquín Sabina, todos en el mayor festival de música de Extremadura, Stone & Music Festival, en Mérida. Una manera diferente de vivir y disfrutar de la música. Consigue tus entradas en la web stoneandmusicfestival.com. Stone & Music Festival. Escuchar, ver, sentir.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Trenta-sis minuts que passen de les 12, seguim en directe Herrera en COPE a Tarragona. Resposta massiva en la primera jornada de vaga de les empreses auxiliars de les nuclears d'Ascó i Vandellòs. Volem saber com s'està desenvolupant aquesta jornada de vaga, el per què i també què ha de passar en els propers dies. Per això tenim a l'altra banda del telèfon al Juan Luis Cantón, ell és secretari general de la secció sindical de la UGT a l'Associació Nuclear d'Ascó i Vandellòs. Juan Luis, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mònica.
Moltes gràcies per atendre'ns. Escolta, s'ha seguit la vaga de manera massiva, no? Un 100% dels treballadors.
Sí, nosaltres valorem, encara que falta la jornada del torn de tarda i el torn de nit, que tenim recàrrega en Ascó, la jornada principal de lo que podríem valorar del torn de matí, valorem satisfactòriament. Si no està pràcticament al 100%, seria doncs, molt proper al 100%, així que... Un seguiment massiu, sí.
Hi ha serveis mínims, evidentment, però de moment no hi ha hagut cap tipus d'incident. Perquè aquells que ens escolten, Juan Luis, es facin una idea de qui és exactament que està fent vaga i per què. Pots fer una mica foto de la situació que ha portat aquesta vaga?
Sí, la foto és que la convocatòria de vaga està, en aquest cas, convocada per les empreses auxiliars que treballen en la central nuclear d'Ascó i Vandellòs. Aquests treballadors que treballen normalment en el dia a dia de les centrals nuclears, el que reclamen és més estabilitat en els seus llocs de treball i mantenir les seves condicions. Una miqueta perceben la incertidumbre de tots aquests contractes que hi ha hagut durant aquest últim any. Han vist com les empreses propietàries doncs, han fet una retallada per a les empreses subcontratades, que lògicament això ha tingut una repercussió en aquests treballadors. Uh-huh. Llavors s'han convocat unes jornades de vaga pel dia 13 i 20. En aquests últims dies ha hagut un acercament per part de les empreses propietàries. Van fer una mediació on va haver un preacord. Per tant, hi ha hagut predisposició per part de l'empresa a intentar buscar desbloquejar aquest conflicte, però no van ser capaços de que aquest preacord tingués recollit totes les reivindicacions o d'una manera clara per part dels treballadors perquè puguin veure reflexada totes aquestes reivindicacions que he parlat durant tots aquests dies de manteniment de l'estalvi, dels llocs de treball, garantir les condicions laborals i sobretot doncs, que hi hagi un seguiment per part de l'empresa principal en el dia a dia de les empreses col·laboradores.
Clar. És que estem parlant, a més, d'uns treballadors que treballen, estan en unes infraestructures que són d'especial importància, no? Crítiques també a nivell de seguretat, evidentment.
Sí, lògicament, qualsevol treballador que tingui una incidència en una central nuclear, per nosaltres és un professional nuclear, tal com diu l'empresa propietària, i nosaltres el que volem és que aquests treballadors tinguin el seu reconeixement, que tinguin una estabilitat en el seu lloc de treball i un clima laboral que ha de ser idoni per aquest sector, no? I llavors, per això, no volem que estiguin en aquesta situació que s'ha creat d'incertidumbre i volem que, d'una vegada, doncs, la gent tingui un reconeixement per part de l'empresa principal en aquest professional nuclear que, d'una banda, hauria de tenir garantida el que són el lloc de treball i les seves condicions.
Uh-huh. Evidentment, fins que s'arriba a una vaga, suposo que són moltes setmanes, no?, o mesos de negociacions. Quin és el principal escull d'aquesta negociació per part de la direcció d'ANAP, en aquest cas?
Uh-huh. la direcció d'ANAF, en aquest cas, principalment hem tingut algun problema de comunicació, perquè ara l'empresa propietària té la seva centralització a Madrid. L'empresa propietària, en aquest cas, d'ANAF és Enel i Iberdrola, i tota aquesta comunicació que abans es podia fer d'una manera més propera, parlo dels últims anys, aquí en la pròpia propietat d'ANAF, doncs ara requereix d'una confirmació per part de l'empresa propietària d'Enel i Iberdrola. Això ralenteix molt qualsevol contacte, ralenteix molt qualsevol toma o presa de decisió, i possiblement l'escoll principal doncs està en que en aquestes empreses principals puguem fer traslladar el que són les reivindicacions i el sentit d'aquests treballadors. Que, lògicament, els que estem aquí in situ a les centrals ho percebim en el dia a dia, però les empreses principals, que les seves direccions estan a Madrid, o en aquest cas fins i tot a Enel, a Roma, doncs costa molt fer entendre que hi ha un problema, no? Llavors, tots aquests mesos hem fet, com dius, mobilitzacions per intentar fer una sensibilització de la direcció i que aquesta direcció pogués tenir una possibilitat real de solucionar el conflicte, però creiem que encara la implicació directa de les propietàries, en aquest cas d'Endesa i Iberdrola, hauria de ser una miqueta, en aquest cas, una miqueta d'un paper més fonamental, important. No?
Com dèiem, és pràcticament total, del 100% el seguiment d'aquesta primera jornada de vaga en el torn de matí. De quants treballadors estem parlant exactament que van a la vaga, tant Ascó com a Vandellòs?
Doncs estan convocats a vaga aproximadament uns 1.300 treballadors. Uh-huh. D'aquests 1.300 treballadors podríem estar parlant de que en els serveis mínims possiblement n'hi ha uns 300 treballadors que estan relacionats en la seguretat de la protecció radiològica, en la seguretat de lo que serien les mesures contra incendis i en les mesures de protecció radiològica. Parlem d'Ascó Vandellòs, podríem estar parlant de 300 persones, con lo que traient aquests serveis mínims podríem parlar de que hi hauria una convocatòria per a aproximadament 1.000 treballadors.
Uh-huh. I això com afecten la feina avui, per exemple, de les centrals?
Doncs la central nuclear de Vandellòs, la central està produint com si fos un cap de setmana normal, amb el servei mínim indispensable per mantenir la seguretat i l'operació fiable de la central. Passa el mateix en el grup 2 d'Ascó, que està en la mateixa situació, fent una explotació segura, i en la incidència que pot tenir en el grup 1 d'Ascó, que és on està la recàrrega, doncs lògicament aquí tindrà una repercussió econòmica, perquè tot el que no es faci avui d'avançar en aquesta recàrrega, doncs lògicament tindrà una repercussió econòmica, perquè s'enredirà el que és el dia que comença l'explotació una altra vegada a la xarxa elèctrica, no?
Mm-hmm, exacte. Per tant, ens queda avui encara, la jornada d'avui són 24 hores, la següent jornada està prevista pel dia 20, i alguna possibilitat, Juan Luis, que avanci la negociació abans d'aquesta segona jornada de vaga el 20 de juny?
Doncs nosaltres volem ser optimistes, perquè hem vist que en aquests últims dies l'empresa ha fet per intentar buscar una solució, però també som realistes i hem de veure que tota la plantilla, en aquest cas de les empreses col·laboradores, han de rebre l'acord d'una manera satisfactòria. Han d'intentar que tot el conjunt majoritari doncs vegi que totes les reivindicacions que hem parlat durant aquests últims mesos o setmanes estan recollides en un acord, no? Llavors, som optimistes, volem pensar que hi haurà un acercament, un apropiament per part dels sindicats, d'empreses col·laboradores i de la propietat, i anirem seguint de molt a prop tot el que és el seguiment i les possibles mobilitzacions de cara al futur.
Mm-hmm. Doncs estarem molt pendents de com es desenvolupen aquestes properes hores de vaga. Acabarà, doncs, com els dèiem, 24 hores. A quina hora heu començat la protesta?
Hem començat a les 6, sí.
A les 6.
Hem començat a les 6 del matí, acabarem doncs a les 6 del matí, i serà una jornada, per lo que estem veient, de molta tranquil·litat. La veritat és que no hi ha hagut incidents i la situació dins de la planta és d'una jornada de cap de setmana.
Uh-huh. Doncs seguirem molt pendents. El Juan Luis Cantón és secretari general de la secció sindical de la UGT a l'ANAP, a l'Associació Nuclear d'Ascó Vandellòs. Juan Luis, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Seguim en contacte.
Molt Molt bé, moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Arribem al punt de 3:15, ens aturem només un parell de minuts per la publicitat i continuem aquí en directe a Herrera en Cope amb més coses. Tenim recepta.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vols una segona opinió per reclamar els teus drets? Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'Avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977 95 81 47. 977 95 81 47. A Reclama, lluitem pels teus drets.
Para toda la familia, la noche más especial del verano os espera en Restaurante El Álamo. Venir a disfrutar de la verbena de San Juan con menú por solo 25 euros y los pequeños a 5. Con discoteca móvil, hinchables, casa de bolas, toro mecánico, diversión asegurada. No lo dudéis, la noche del 23 de junio os esperamos en Restaurante El Álamo, 977-84-6240, carretera de Montblanc en Alcover.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com. Herrera en Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Seguim amb més coses a Herrera en Cope a Tarragona. Els dimarts parlem amb especial carinyo de gastronomia, tot i que sempre que podem, al llarg del programa, al llarg de la setmana, parlem de bon menjar. Però ara toca la recepta de la setmana i avui ens la porta l'Alfons Reyes del Museu del Vermut de Reus. Alfons, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut una altra vegada.
Moltes gràcies.
Escolta, la darrera vegada que vas venir, que era la primera, vas fer uns popets amb carxofes, t'he de dir que ja els he fet a casa i van tenir molt èxit.
Molt bé.
O sigui que certifique que era una recepta fàcil.
Me n'alegro, me n'alegro.
Apte per tots els públics. No, molt bé, molt fàcil. I també em deien a casa que si la carxofa no ens va, potser la podem substituir per una altra cosa, no? Per qualsevol altra verdura.
Perfectament. Tu, ara, per exemple, l'època de carxofes ja se'ns està acabant.
Clar.
Podem canviar-lo per la verdura que més ens agradés, eh? Inclús sense cap verdura. Li fiquem una miqueta d'all tendre per acompanyar els popets i està perfecte.
Molt bona, també. Jo pensava, si no, potser uns espàrrecs, no?
Una... Correcte, ara l'estiu algo més fresc, uns espàrrecs verds, un all tendre, algo així més fresquet, que no et dona tanta sensació d'estar de tip.
Exacte. Doncs mira, jo és que això ho repetiré, perquè ara jo quan em surt un plat bé, saps? Al fons, és això, ja està. Ara
el
ja...
que surt bé, més val no canviar.
Exacte, val més continuar amb el pla, no? Si sabem que ens surt bé. Però bé, igual avui em proposa és una cosa que també entra dintre les meves habilitats a la cuina. A veure, sorprèn-me.
Bueno, doncs avui us portam un plat nou que hem ficat a la carta fa breus dies, que és un bacallà amb mar i muntanya.
Ah, molt bé.
Seria un plat, bueno, una miqueta contundent, un plat molt, molt, molt sucós, molt untuós, que seria el bacallà amb cap i pota, guisat amb cap i pota i cigronets.
Molt bé, déu-n'hi-do, o sigui, aquí ja veig...
Aquí hi ha una miqueta més de feina, avui el complicam una miqueta més.
Aquí veig més feina, però vinga, va, ja m'he venido arriba, que es diu, no?, amb la cuina, va, què necessito?
Doncs, bueno, primer que tot, hauríem de cuinar el que seria el cap de la vedella i la pota de la vedella. Això seria bullir-lo amb alguna verdureta, si volguéssim, és fàcil, no té gaire feina... I simplement després anar-li traient tota la carn, el que seria desusar el producte.
Vale.
A partir d'aquí faríem un sofregidet, ceba, pastanaga, api, pebrot, el que més ens agradi, també això no influeix molt. Alguna herba aromàtica, una miqueta potser així potent com seria romaní, com seria farigol, com seria el llorer, que li dona així una miqueta de força al plat.
Sí.
I bueno, ficaríem el sofregit, el cuinaríem amb les seves herbes, ficaríem el cap i pota ja desusat i ho mullaríem tot això amb el caldo de la mateixa cocció que hem bullit
que
el bullit cap i pota.
Que hem bullit la vedella, no?
Correcte. Deixaríem que anés fent poquet a poquet. Això sí que és una cocció bastant llarga, bastant llarga.
Foc lent, suposo, no? Allò d'aquests plats que el deixes i vas fent altres coses.
Correcte. Aquest plat te deix marge. I bueno, llavors, quan ja tenim la carn cuinada, la podríem separar una miqueta, la decantaríem de la, de lo que seria la salsa,
sí.
I llavors la salsa la lligaríem una miqueta.
D'acord.
Perquè quedés la textura que ens agrada. Tornaríem a incorporar el cap i pota, i per una banda cuinaríem el bacallà, simplement el confitaríem amb oli, confitar... tècnica que és un...
Explica'm això, a veure, sí. Explica'm-ho bé, perquè a mi jo això ho he sentit moltes vegades i no sé exactament com es fa, com confitem bacallà.
Confitar seria submergir un producte dins d'un oli, sí? A una temperatura relativament poc calenta,
va.
Entre uns 80 i uns 120 graus, més o menys.
Vale.
A casa això com ho podem fer? Simplement podem ficar una miqueta el ditet dins de l'oli i si veiem que ens
que cremem, està massa calent, no?
Que ens cremem una miqueta... és que allí està la temperatura. Fiquem el bacallà, 2, 3, 4 minuts, depèn del tamany de la peça,
sí.
I ja està, ja tenim el plat fet.
Ah, o sigui, hem de posar un cassó, per entendre, l'estic visualitzant amb una bona quantitat d'oli, en aquest cas, no? Que quedi cobert el bacallà. O sigui, llavors el submergim i dius que en tan poc temps ja es fa?
Sí, sí. El bacallà és un peix que, bueno, que tots els peixos, com menys temps de cocció els hi donguem,
sí, és veritat.
Millor. No perdran tant de sabor, no estaran tan secs. El bacallà és molt simple. El bacallà, quan el fiquem dins l'oli, el veiem que està cuinat, veurem que les capes del bacallà es van separant elles soles. Quan s'estan separant, que deixin la gelatina, el podem treure i està cuinat.
Perfecte. Ah, o sigui que també això és relativament ràpid,
sí,
de fer.
Sí,
o sigui,
sí, sí.
Més feina ens portava és aquesta preparació prèvia. Llavors, una vegada tenim confitat el bacallà, no hi hem de posar res, ni només l'oli,
Només l'oli. L'oli el fem d'una manera diferent. No és oli d'oliva 100%.
Truco, a veure...
Al cap i pota li fiquem una miqueta de xoricet. Aquest xoriço deixa un oli,
sí,
que una part d'oli va cap al bacallà.
Ah.
Llavors el bacallà ja comença a agafar una miqueta de gustet tot el que seria els ibèrics de...
I tant.
I, bueno, li dona un toc molt lleu, però bueno, que ja et recorda el xoriço i a part doncs, tot el cap i pota que tens a la base que dona per això, o menjar-te el bacallà per una part i el cap i pota per l'altra, o fer com si diguéssim un matxambrat allà i menjar tot de cop que...
un mar i muntanya,
exacte.
No? Clar, en aquest cas vosaltres us serviu amb la versió mar i muntanya.
Correcte, nosaltres servim una base que seria el cap i pot estofat,
sí.
I després damunt el bacallà.
Uh-huh. Ah, mira, doncs escolta, clar, tu és que ho expliques que sembla tot molt fàcil, ¿vale? O sigui, partim d'aquesta base, però clar, hi ha un temps que ja has d'invertir en fer aquest sofregit, etcètera, però complicació... tampoc té tanta edat.
No, això no? És més tenir temps.
Tenir temps.
I paciència,
clar.
Que no això, que no complicació.
Clar. I bons productes, també. Això
correcte.
Sempre ho diem aquí, però no em canso jo de repetir-ho, no? Que, doncs, si volem, anem a la peixateria, demanem, no? Que, com tens el bacallà avui? Val la pena, no?
Clar, el bacallà, a més, és un peix que és molt problemàtic, perquè fresc te dona una miqueta que pensar, perquè el bacallà aquí, al mar Mediterrani, no es pesca.
Clar.
Llavors, congelats, tens molts congelats.
Uh-huh.
Per tant, és un producte que has d'anar molt al tanto, el bacallà.
Sí, sí, sempre, jo crec que sempre he de preguntar, jo no sé si tu et toquen al mercat, de vegades.
Bueno, ara, en aquest cas, no, però bueno, amb el peixater sí que ens hem de barallar algun dia.
Clar, no,
sí que...
perquè de vegades pot ser, mira, dius, no, doncs avui no tinc el peix que m'agrada, doncs canviem aquest plat de la carta. Això també us passa molt, suposo,
això
no?
Pot passar algun dia, no hauria de passar, però bueno.
Però pot passar. Però bé, sempre és important, jo crec, en aquest cas, anar a buscar el bon bacallà, que el peix a temps doni certa confiança, la vedella el mateix, no? Allò que ens donin un bon producte. Aquest plat està a la nova carta que teniu al Museu del Vermut, que ja vindrà a explicar-me més novetats d'aquesta nova carta de temporada. Per tant, si volen fer una cata, allò que dèiem l'altre dia també, cata prèvia, abans de fer-ho a casa, se'n van al Museu del Vermut, Vallroquete 7 i pregunten per l'Alfons.
Vinga.
Que el té a la carta. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Merci.
Espero que hagin pres bona nota. Ens falten 6 minutets per arribar a la una i avui no tinc una recepta, sinó que en tinc 2, perquè les companyes d'Ame Gastronòmiques avui no venen amb consell, venen amb molt més.
Hola, Mónica. Hoy te traigo una receta súper fácil con la que vas a triunfar seguro y que además es perfecta para llevártela al trabajo. Te cuento. Coges 3 puerros grandecitos y unas 4 zanahorias medianas. Lo pelas todo, la parte blanca del puerro y las zanahorias lo cortas a daditos, pequeñines, y lo pones en una sartén grande con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Lo dejas ahí hasta que esté pochado y lo apartas. En ese mismo aceite añades también cortadas a dados dos pechugas de pollo grandecitas hasta que estén doradas y lo apartas también. En una olla pones agua con sal y añades 300 gramos de arroz pesado en crudo y lo dejas cociendo hasta que quede al dente. Juntas todo eso en un bol, el arroz escurrido con el pollo, el puerro y las zanahorias y añades un buen chorro de salsa de soja. Elige una que tenga un puntito dulce. Pones primero poquita y luego corriges en función de tu gusto. En caliente, delicioso, y en frío, en un tupper para llevarte a la ofi, espectacular, ya me contarás.
A www.amigastronomicas.com. Trucs, gastronomía, viatges, vins i molt més.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Mi tensión en aplastar mi ambición. Sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez.
Quatre minuts i arribem a la una, eh? Ruth, dos per un avui. Dos receptes en lloc d'una, no us podran queixar.
Sí, molt millor. És que amb la calor que està fent necessitem plats que ens ajudin a passar-la.
Una mica lleugerets, sí, perquè sí. Ja està aquí la canícula aquesta, però jo agraeixo molt a les amigues astronòmiques aquesta idea del tàper. Suposo que m'han sentit queixar-me més d'un dia, eh? I els que som de la lliga del tàper, agraïm idees perquè et quedes de vegades, et deixes allò... et tires al massa fàcil i després no menges bé.
Doncs no, i no perquè portar tàper no significa que no sigui de qualitat el menjar que portem dintre.
Si aquells que siguin de la lliga del tàper com jo, que m'expliquin les seves experiències a través de Twitter, @copetarragona, que em donin idees, que estic ja arribant a final de temporada i ja m'he quedat sense idees. Però bé, ens queden poquets minuts per arribar a la una, ara venen els serveis informatius, nosaltres a la segona hora tenim avui els companys de Curto López Abogados, que parlarem de llei de dependència, per tant, si tenen també preguntes, ens les fan arribar, que els hi passarem, i després tenim música, no? Qui ve avui, Ruth?
Sí, tenim música i ben especial, perquè són dos i presenten el seu segon treball, que és Connexions, són el saxofonista Xavier Pié i també el guitarrista Almà, que és el Miguel Alberto Cruz, que venen estudis i els esperem, i a veure què ens expliquen, perquè aquest divendres actuen en un lloc molt especial. Va estudiar en Gaudí, ni més ni menys, i és l'Institut Salvador Vilaseca de Reus, al seu pati, al seu claustre, ells estaran allà.
Ah, molt bé, doncs escolta, haurem d'estar molt atents a la cau d'orella d'avui, i abans d'arribar als informatius també hem de donar les gràcies perquè molta gent ens va acompanyar ahir al programa des del Museu de la Ràdio de Roda de Barà, ja saben, aquest programa que vam fer a quatre mans, no, a moltes mans, amb els companys també de Cope Lleida, per les emissores de Lleida i Tarragona. Sabem, perquè a més tenim uns oients que no ens els mereixem, i sabem que hi ha alguns problemes al principi del programa, que no ens sentien en algunes zones de Tarragona, però bé, disculpes, d'entrada disculpes, de vegades la tècnica, no? Doncs juguem a les passades, i estàvem en directe, no hi podíem fer més. No?
Sí, però que es va poder gravar tot enregistrat.
Es va poder resoldre, crec que a més va tornar a l'emissió sense problemes just quan estàvem parlant amb Luis de l'Olmo, o sigui que van tenir una reentré a lo gran dels oients de les comarques de Tarragona, i si algú vol escoltar allò que es va perdre, bé, i tot el programa sencer, ja el tenen des de fa una bona estona al nostre compte de Twitter, @copetarragona, i també al web de Cope, a www.cope.es. Hi ha un espai on hi diu emissores, allà tenen un mapa, han de pitjar la demarcació de Tarragona i allà surten tots els àudios, el d'ahir i els de cada dia, que nosaltres el posem cada dia per qui vulgui recuperar el programa.
Sí, és que és molt fàcil. Abans no ens el podíem descarregar per aquestes coses, la transició de la nova pàgina web,
però ara
web,
ja ens el podem escoltar d'enrere endavant enrere, el podem descarregar, podem fer el que vulguem, o sigui que, això, disculpes per aquests minutets, que hi va haver un blanc, coses de la tècnica, no tornarà a passar, que dels errors s'aprèn.
No, de tot s'aprèn.
I moltes gràcies als oients que van trucar, que sempre tenen ells el telèfon a mà, van trucar per avisar-nos i ho vam resoldre tan aviat com van poder. Especialment al Josep de Tivissa, una abraçada.
Sí,
Josep,
sí, que Josep. Sempre està darrere nostre.
Sempre està aquí al quite, i com ho agraïm i quin favor ens fa. Per tant, Ruth, vés a preparar, que ens has d'explicar també també una altra cosa, una vermutada molt gran, no?
Sí, només dic que m'han donat el barret fins i tot.
Has vingut amb barret. La Ruta m'ha fet una roda de premsa i ha tornat amb barret, és veritat. Després foto al Twitter. Gràcies, Ruth. Fins ara. Ara els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE. No se'n vagin.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pablo Iglesias asegura que Mariano Rajoy va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción. El líder de Podemos ha pedido ayuda al PSOE para echar, dice, al Partido Popular del gobierno. Vamos a seguir ese debate de la moción de censura. Vamos hasta el Congreso de los Diputados. Allí está Alberto Escalante.
Moderado en las formas, pero contundente en el fondo, Iglesias le ha dicho al gobierno que la gente siente vergüenza de ellos, que hoy se juzga una época, que Rajoy pasará la historia por la corrupción y que la soberbia les hará caer. Pero las circunstancias, reconoce, lo obligan a buscar el entendimiento con el PSOE, aprendiendo del pasado.
En el pasado no nos entendimos y asumo los errores que pude cometer. Les pido que asuman ustedes también lo suyo y que trabajen con nosotros. Nosotros nos podemos equivocar, pero nosotros no robamos ni damos aire a los corruptos.
Según Iglesias, los nervios revelan que al gobierno sí que le preocupa esta moción. Si fuera una farsa, como dice Rajoy, el presidente no habría subido ya tres veces a la tribuna. Le escuchamos en directo.
Hijas vuelven a vivir peor que sus padres y madres, por no hablar del modelo de la...
Intervención de Pablo Iglesias en ese debate de la moción de censura. Por lo demás, la etarra Idoia López Riaño, conocida como la Tigresa, ha quedado ya en libertad tras 23 años en la cárcel. Fue condenada a más de 2.000 años de prisión por participar en 23 asesinatos. COPE en Vitoria, Elisa López.
A las 12 menos 5 del mediodía, abandonado rodeada de cierta expectación mediática, Idoia López de Riaño a la cárcel de Zaballa, en la que llevaba un año. Sale definitivamente de prisión tras cumplir una pena de 23 años, uno por cada uno de los 23 asesinatos cometidos, algunos de ellos los más sanguinarios perpetrados por ETA. No hay imagen de su salida del penal porque los periodistas hemos tenido que apostarnos a 2 kilómetros y porque iba subida en una moto como paquete y escoltada por 3 coches y una furgoneta donde viajaban numerosos familiares.
Nueva reunión entre la patronal y los sindicatos de la estiba para intentar desconvocar la huelga de 48 horas prevista para mañana. En esa reunión hay una unidad móvil de la cadena COPE con Miguel Ángel Alfonsel y con Álvaro Coutelenc.
Se cumple ya una hora de esta nueva reunión, la primera desde que el pasado 1 de junio se rompiesen las negociaciones, y cita que llegan vísperas del siguiente paro previsto en los puertos españoles. 48 horas ininterrumpidas desde las 8 de la mañana de este miércoles hasta la misma hora del viernes. Los sindicatos llegan con una intención clara. Antolín Goya es su portavoz.
Que venimos aquí con la intención de desconvocar la huelga. Si Anesco hace valer lo que el otro día comunicó a los medios, que es que garantizaba el 100% del empleo a los estibadores portuarios, nosotros estamos en disposición de desconvocar la huelga.
Sindicatos que esperan que la confirmación ayer de la compra de Noatum, primer operador de terminales portuarios en España, por parte de la empresa china Cosco, no radicalice aún más la postura de la patronal.
Y estamos también pendientes de otra reunión en el Ministerio del Interior ante el riesgo de incendios por las altas temperaturas que se están registrando en nuestro país y que mantienen en alerta a 27 provincias. Susana Moneo.
Así es, temperaturas de 11 grados por encima de lo normal en estas fechas, así que desde Interior recuerdan que solo se puede acampar en zonas autorizadas y que está prohibido tirar botellas y basura, porque las negligencias son las que originan la mayor parte de los incendios. Piden además protección civil a los ciudadanos, que limite la exposición al sol, que se mantengan en lugares ventilados, comidas ligeras y que beban abundante agua, y que eviten además hacer deporte en las horas centrales del día.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
La verdad que es difícil que se normalicen las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Pekín. Es que fíjate de lo que nos vais a hablar hoy en el espejo, Otro secuestro de un obispo en China.
Pues sí, el pasado 18 de mayo, Pedro Shao Zumin, obispo de Wenzhou, en la región china de Zhejiang, fue convocado a la oficina de asuntos religiosos de su ciudad. Eso ya es inquietante, que te convoquen. Y desde entonces no hay noticias sobre su paradero ni sobre su estado y condición, como acaba de denunciar la agencia Asia News. Monseñor Shao nunca ha pertenecido a la Asociación de Católicos Patrióticos, controlada por el régimen, y es muy posible que su detención pretenda doblegarle para que acepte encuadrarse en ella. Tampoco parece casualidad que esto ha acontezca en un momento en que diversas fuentes hablan de un bloqueo del diálogo entre la Santa Sede y Pekín para normalizar las relaciones diplomáticas. La figura de este obispo y su situación actual representan todo el drama que vive ahora mismo la Iglesia en China, y es por eso que vamos a contar su historia dentro de un ratito en El Espejo.
Historia que parece mentira, pero que es crudamente real. Gracias, Restan José Luis.
A ti, hasta luego.
Hola, Corrochano José Luis.
Hola, Pérez José Luis, buenas tardes.
Es sin duda una de las grandes noticias del día. La Fiscalía ha denunciado a Cristiano por fraude fiscal.
La denuncia la ha presentado la Fiscalía Provincial de Madrid en el Juzgado de Instrucción de Pozuelo de Alarcón contra Cristiano por 4 delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 con un fraude de 14.700.000 euros. Vamos a preguntar a Melchor Ruiz, ¿cómo ha recibido esta noticia Cristiano Ronaldo?
Bueno, Cristiano ha conocido la noticia en Óbidos, ciudad al oeste de Portugal, donde está concentrado con la selección lusa, preparando esa Copa Confederaciones que arranca el próximo fin de semana en Rusia y donde Portugal debutará el domingo ante México. De momento, Cristiano no se ha manifestado al respecto, como tampoco lo ha hecho el Real Madrid, ya que entienden en el club que es una cuestión que afecta al ámbito personal del portugués.
La otra noticia de la mañana es Geray, el jugador del Athletic de Bilbao, que ha recaído de su tumor testicular y ha tenido que abandonar la concentración de la selección sub-21 en Madrid, en Las Rozas, que tiene que jugar en Polonia el europeo a partir de este sábado. Su sustituto es Diego González, del Sevilla.
Gracias, Corrochano. Y hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta las 12.
Me voy corriendo, que hay mucho trabajo.
¿Vas a hablar con Cristiano?
No, Cristiano ya te ha dicho, Melchor, que está en Portugal.
Y que no hace declaraciones.
Silencio estampa.
De lo suyo, gracias.
Hasta que llegue la Copa Confederaciones.
Hasta las 12 y 19, hombre. No esperes tanto, gracias. Queda mucho mediodía por contar.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿De que te pones así la toalla y la pierna para allá?
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En este viaje a Egipto hemos conocido a una persona, ya verás, es increíble, doctor Ali Menufi.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vuit minuts que passen de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Titulars a aquesta hora, hem de començar en plana de successos. La Guàrdia Civil ha desarticulat dues organitzacions dedicades al tràfic internacional de cocaïna a través de vols comercials. Hi ha 12 detinguts. S'han fet registres a Tarragona i a Barcelona. S'han intervingut 106 quilos de cocaïna, un quilo de substància de tall per adulterar-la i 19.000 euros en efectiu. Les organitzacions desmantellades feien enviaments ocults de droga a la càrrega aèria de vols comercials o mitjançant viatgers que amagaven la droga sota la roba o el seu equipatge. Com els dèiem, hi ha 12 detinguts, són de nacionalitat espanyola i colombiana, alguns d'ells afincats a Tarragona. L'operatiu va començar el 2015 gràcies a un avís del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units. I encara en successos, 11 detinguts. És el balanç de l'operatiu antidroga fet aquest dilluns a Tarragona, Torredembarra i Creixell. Els Mossos han intervingut 15.000 euros, droga, vehicles, telèfons mòbils i dues armes llargues. El gruix de l'operació s'ha fet a Torredembarra. L'operatiu d'aquest dilluns està relacionat amb el dispositiu que els Mossos ja van dur a terme el passat 18 de maig a la ciutat de Tarragona, en concret al barri de Sant Salvador, i que va acabar amb una vintena de detinguts, tres dels quals van ingressar a presó.
migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
També és notícia avui que l'Ajuntament de Tarragona recuperarà la gestió directa de les llars d'infants municipals. El ple de divendres aprovarà recuperar el control de 5 d'aquests equipaments, coincidint amb que a l'agost s'acaba el contracte de l'empresa Clece, que les gestionava des de 2013. Amb aquesta operació, l'estalvi per les arques municipals serà de gairebé 44.000 euros cada any. El govern municipal ha garantit que no s'incrementaran les taxes de les llars d'infants perquè els preus s'han prorrogat, així com les contractacions de mestres i educadores. La gestió directa permetrà impulsar un projecte educatiu marc a tots els centres inexistents fins ara. El regidor d'ensenyament de l'Ajuntament de Tarragona és Francesc Roca.
Que guanyarem a nivell de qualitat, segur. Per què? Perquè volem implantar, i això ho treballarem amb les llars d'infant, treballar per processos i per diferents indicadors. Dic que el que s'ha fet doncs està ben fet, però que nosaltres creiem que amb aquesta nova forma de gestió podem millorar aquest servei.
En plana econòmica, clam d'institucions, partits polítics i sector químic de Tarragona per reclamar les xarxes elèctriques tancades per la indústria. Defensen que les xarxes tancades podrien suposar un estalvi de fins al 20% de la factura elèctrica, amb la qual cosa podria guanyar-se en competitivitat davant la resta de països europeus i també capacitat d'atreure noves inversions. S'ha redactat una proposició de llei que es traslladarà al Congrés. El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, s'ha mostrat optimista que, entre tots, es podrà convèncer el govern central dels avantatges d'aquest model per al sector químic.
Veiem que els països on hi són països que són competidors directes en matèria química del polígon de Tarragona i tots aquests tenen xarxes tancades de distribució. Per tant, aquesta possibilitat que els altres estats ofereixen a les seves indústries és una possibilitat que volem que el govern de l'Estat també ofereixi als polígons químics i, en aquest cas, al polígon de Tarragona.
Una i 11 minuts, resposta massiva en la primera jornada de vaga de les empreses auxiliars de les nuclears d'Ascó i Vandellòs. Els piquets informatius als accessos de les plantes nuclears es desenvolupen a aquesta hora sense incidents i s'estan complint els serveis mínims fixats. Segons ha informat el sindicat UGT, la vaga ha tingut un seguiment de pràcticament el 100% al torn de matí. La protesta s'allargarà 24 hores fins a les 6 del matí de demà i la valoració definitiva, que es preveu satisfactòria, es farà un cop s'hagi desenvolupat el torn d'aquesta propera nit. Si no s'arriba a una acord prèviament, hi haurà una nova jornada de vaga d'aquest sector de les empreses auxiliars de les nuclears d'Ascó i Vandellòs el proper 20 de juny. La xifra del matí són els 2.881 estudiants que avui han començat la selectivitat a les comarques de Tarragona. Els exàmens començaven a les 9 del matí amb llengua i literatura castellana i, posteriorment, catalana. Novetats per aquest curs, que hi haurà, per exemple, tribunals especials per a alumnes amb necessitats educatives concretes, per exemple, dislèxics o amb trastorns d'aprenentatge com el TDAH. Es faran amb un horari especialment adaptat per a ells, de manera que disposaran de 2 hores per realitzar cada examen. Una altra novetat són les proves d'aptitud personal per accedir als graus en educació infantil i primària. I una altra de les novetats és amb seguretat, nous sistemes de seguretat per evitar que els alumnes puguin copiar durant els exàmens. Aquest any, cada universitat catalana disposa d'un dispositiu detector d'orelleres amb el qual es poden interceptar possibles transmissions d'informació des de l'exterior de l'aula. Amb això hem arribat a la 1:14, pràcticament. Ens aturem 30 segons per la publicitat i continuem amb més coses aquí al migdia COPE.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Curto López, Abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, continuem al migdia COPE Tarragona. És hora de parlar de qüestions legals. Volem que ens facin preguntes també. El recordo les vies de comunicació amb el programa, el nostre correu, tarragona@cope.es, o el Twitter, @copetarragona, per qualsevol dubte que vulguin formular-los als companys de Curto López Abogados. Torno a tenir aquí avui a l'estudi l'advocat, el Miquel Curto. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
I també al doctor Arturo Ortega, perit mèdic. Arturo, bon dia.
Bon dia,
moltíssimes
Mònica.
Gràcies. Feien broma ara abans de començar perquè dèiem el volum dels auriculars, això al final és malaltia laboral. Que ens quedarem...
T'haurem de portar l'assumpte, eh?
M'haureu de portar l'assumpte perquè són moltes hores amb els auriculars posats i això...
Confio que tardis molt en necessitar-los.
Jo també. Però ja ho començo a notar, que tinc una edat, Arturo. Ja això ja no és el mateix que fa uns anys. Ja ho noto. Però bé, avui, fora de conyes, venim a parlar d'un tema que és molt seriós. Quan parlàvem abans d'entrar del tema, m'heu dit avui. Parlarem de la llei de dependència. Dic alto... Parint màquines.
Com deia un locutor molt famós d'aquesta santa casa,
mai
santa
millor
casa,
dit,
José
mai
María dit. García, de rigorosa actualitat.
De rigorosa actualitat, perquè quanta gent i quantes vegades hem parlat aquí de la llei de dependència, de que si aquesta llei es va fer doncs amb la previsió suficient, si les ajudes no han arribat en molts dels casos, no? No sé si us heu trobat, Miquel, sí. amb casos d'això al despatx, suposo que sí.
La famosa
no?
llei de la dependència. Avui parlarà més Arturo perquè és un tema molt mèdic, sí. molt mèdic, no tan jurídic. La llei de la dependència. El problema de la llei de dependència, jo crec que és un problema, en primer lloc hem de parlar que és un problema polític.
Ah, no, evidentment. Avui no venim a parlar aquí de la llei.
Una mínima introducció.
Exacte,
per a la gent.
Sí.
Perquè, clar, malgrat que molta gent des de ja fa anys té reconeguda la llei de la dependència, un grau dins de la llei de la dependència, primer de que les ajudes no arriben perquè no hi ha pressupost,
no hi ha diners,
no hi ha pressupost, guanya no sé què, hi ha molt retras en el pagament i després també un problema que també per les retallades.
No
es pot complir, el problema és que no es pot complir el que diu la llei de la dependència, el qual és un gran problema.
Aquí està, el problema és que les ajudes en alguns casos doncs triguen anys a arribar, això
doncs
passa, ho sabem, exacte, arriben de vegades quan la persona que l'havia de rebre ja no la necessita, però independentment d'això, que existeix i és un problema, la llei està en vigor, està en marxa i per tant...
Bueno, i té els seus efectes, els seus resultats, clar. I hi ha gent que es beneficia...
Exacte, vull dir, també hi ha gent que sí, que li han arribat correcte. Aquestes ajudes i que en alguns casos marquen la diferència en el dia a dia de les persones que tenen aquest
correcte.
Grau de dependència i dels cuidadors, no? Que són una figura importantíssima.
Cuidadors aquí. Professionals o cuidadors no professionals.
Exacte.
Correcte.
Per tant, Arturo, t'ha passat avui la pilota directament al Miquel?
Vull parlar poc avui, que em diuen que parlo massa.
Ja procuraré... tornar-te-la.
Exacte, però no, perquè és molt important que Arturo ens expliquis en aquest cas que la llei de dependència, què és el que ens cobreix o què és el que ens reconeix, no?, en aquest cas.
Bueno, tornem a presentar una mica la situació. Hem parlat d'incapacitats laborals, hem parlat de discapacitat i ara parlem d'un altre àmbit relacionat amb l'anterior, però diferent, que és la dependència. La pròpia paraula indica el que és dependre d'una altra persona per a les tasques més bàsiques de la teva vida quotidiana. Ja no parlem de la teva capacitat de treball, sinó per a coses, doncs no sé. Hi ha unes activitats bàsiques de la vida quotidiana que et posin un plat a taula i te'l puguis menjar tot sol, que puguis dutxar-te sol per complet, des de rentar-te el cap fins a rentar-te els peus. No tothom pot fer-ho.
Sí,
necessiten d'una altra persona perquè els ajudin aquestes tasques, per vestir-te, per despullar-te, per caminar, per pujar escales, per baixar escales. Aquestes són les activitats bàsiques de la vida quotidiana. Després hi ha el que en diuen activitats complexes o instrumentals, trucar per telèfon, anar al banc, gestionar les teves despeses, prendre't els medicaments, saber quins medicaments has de prendre, quins no, viatjar en un altre lloc. Són activitats que, torna a mi, són activitats també de la vida quotidiana, d'un nivell una mica més elevat, i que també podria ser que per un problema físic o psicològic necessitessis ajuda d'una altra persona. Val? Llavors, en funció de la gravetat de la teva dependència, estaràs en un nivell 1, 2 o 3. Nivell 3 de dependència, anem als casos més greus de gent gairebé que està enllitada contínuament o gairebé contínuament. Què pots necessitar d'una altra persona? Pots necessitar supervisió, que vigili que tu ho facis bé, que entri amb tu al quarto de bany i s'asseguri que t'has rentat correctament, t'has esventit correctament, o que necessitis ajuda d'una altra persona, que necessitis que et tallin la carn i te la donin a la boca. Per exemple, i a lo millor doncs, tu agafes el tros de pa pel teu compte i te'l vas menjant, o te tallen la carn i tu te'l menges, etc. O sigui que hi ha tot un ventall de possibilitats. La dependència, doncs, valora totes aquestes activitats. una mica més complicat. La dependència de la persona no és la mateixa amb 2 anys de vida que amb 8 anys de vida, que amb 24, que amb 75. Llavors es va valorant i es té en compte, hi ha uns paràmetres de normalitat i en funció de l'edat que té la persona, doncs, com estàs de a prop o de lluny de la normalitat. I en funció d'això se li dona aquesta dependència més o menys. Això per què ho explico? Pues perquè hi ha gent que té un nen que ha nascut amb una malformació, amb un problema d'algun tipus, i escolti, és que fins ara m'adonaven una dependència de grau 2 i ara m'han fet una revisió i me l'han baixat a grau 1 i el nen està igual que estava. Pues perquè coincideix, pues entre els 4 i els 6 anys es considera que el nen és prou dependent i a lo millor el teu fill amb els seus problemes està més a prop de la normalitat. D'aquí a 2 anys, quan facin la següent revisió, el nen normal haurà guanyat molta autonomia i el teu malauradament no. I llavors tornaran a augmentar-te el nivell de dependència. O sigui que la cosa té les seves complicacions. La persona
anys,
pot
no?
tenir...
Ah, sí, això no ho sabia, veus?
La persona
cada 2 anys,
té els
eh?
Seus problemes, sí, sí, clar, clar. I després els 14, els 16, els 18 tornen a revisar, etc etc. O sigui que aquestes serien variacions normals, apropiades del que és el grau de dependència. Després hi ha una cosa relacionada amb el que deia Miquel de si s'aplica o no s'aplica o s'aplica correctament o no la llei de dependència, que a lo millor tens, i ho sento, em sap greu dir aquestes coses, però ho he vist, no? De gent que té 35 anys, té reconegut un nivell de dependència no sé què, li tocava la revisió i li han baixat. I digues que m'ha dit la persona que ha vingut que li baixen a tothom. A veure, perdona, si tu tens una dependència A i les teves malalties no han canviat...
Sense fonament mèdic, a vegades.
Exacte. La teva dependència és la mateixa. Altra cosa és que hi hagi retallades i dir, mira, vostè necessita això, però no li podem donar. I dir, o dir, vostè no necessita això, jo estic igual de malament que
clar,
estava.
És que...
I això és molt depriment pel malalt.
Això és un tema molt important i l'Artur ho ha dit, i hem de parlar clar. Hem de parlar clar, no? És a dir, jo crec que l'administració el que ha de dir, escolti, pel que sigui no hi ha diners, doncs no pagarem, però el que no pot fer és de forma sistemàtica
no?
rebaixar per dir no tenim diners, però rebaixem el grau perquè ja no tinguin el dret, no, escolti.
Clar, no, i tu deies ara, això ens hi trobem molt, no? Que es fa sense, que es rebaixa molt. Sense fer una avaluació mèdica, no?
Bueno, sí que,
sí que la fan.
Sí que la fan, però...
Potser ho valoren d'una altra manera que els hi surti...
Clar,
un grau més baix.
I suposo que molta gent es queda, doncs si l'administració m'ha dit que em toca rebaixar-ho, doncs
clar,
tu menges i ja està, no?
Lo que hem parlat moltes vegades, no? La gent pensa moltes vegades, hòstia, és que si l'Estat, l'administració, la Generalitat, ja sigui, me diuen això, és que tindran raó.
Com ho he de discutir?
O demandar a l'administració amb el poder que té, no sé què, ui, això els jutges, no sé què, no. S'ha de reclamar i tenim molt d'èxit en les reclamacions. Per què? Perquè portem assumptes que són clars, que es poden defensar i que estan justificats des del punt de vista mèdic.
I això em sembla interessant, que és molt més habitual, aquests procediments són molt més habituals del que pensem, no? Per això que deies, com m'he d'enfrontar jo doncs, a l'Estat en aquest cas? I no, perquè això és, porteu casos d'aquests, no? Molt normalitat, no? Vull dir que no ens pensem moltíssim. Que és una cosa excepcional.
És que clar, és un greu problema social, personal i familiar de les famílies que es troben en aquest problema, clar. És que tu imagina't una família on hi ha un nen discapacitat, si és psíquic o físic,
sí,
que
sí.
requeri de que, per exemple, la seva mare l'ha cuidat tota la vida, sí. ha sacrificat la seva vida laboral per cuidar el seu fill o per cuidar a una persona gran, vull dir, perquè aquí, en este país, els valors familiars encara són molt importants, no? I tendim a que siguem els familiars a cuidar sí. dels nostres familiars, no? I que ha sacrificat aspectes de la seva vida laboral, social, etc. i econòmicament també s'han sacrificat per cuidar en aquell familiar. Que un dia li vinguin i li diguin no, escolti, mire, li envieixa el grau de dependència i ara aquella ajuda que rebia la mare o el germà o la tiet o el que sigui, el pare, la mare, el que sigui d'aquella persona discapacitada que cobrava una prestació per cuidador no professional i a part li cotitzaven,
sí.
li diguin que no. O tenint dret, perquè mèdicament pots tindre dret, et diguin que no. És un drama social
no,
molt important.
I fins i tot personal. Escolta, per què em diuen que està millor si està igual que estava?
Clar, és que clar, una persona amb una greu patologia física o psíquica, que això us dirà l'Arturo, millorar no solen millorar, sinó que van degenerant amb el...
Cada cas és cada cas, però ja ho he dit, hi ha variacions que són apropiades i hi ha variacions que no són apropiades.
Clar, aquí estem en un problema molt important i un problema jo entenc que silenciat.
Sí.
Perquè al final la gent tendim entre la família, doncs mira, si no tenim això, doncs jo t'ajudaré, jo tal, no sé què. Però jo crec que això, l'administració, si va fer aquesta llei, la té de fer amb totes les conseqüències, i s'ha de complir totes les conseqüències. N'hi ha calés o no n'hi ha, i si no n'hi ha, que ho diguin.
Mm-hmm. Clar, i aquest també és un tema, mira...
I si no, que els busquin, clar.
Sí, sí, clar. Evidentment. No. Que els treguin d'una altra cosa, que mira que se'n van de calés,
sí,
per lloc,
correcte.
Però correcte. Pregunto, en el cas, per exemple, no sé si us heu trobat en algun cas, uh-huh. A mi m'han reconegut aquesta ajuda, no?, en base a la llei de dependència, i no m'ha arribat mai. En aquest cas, que hi ha alguna opció legal?
No, aquí no podem fer res, esperar.
Esperar,
es pot reclamar d'alguna manera? O què?
Bueno, sí, pot reclamar, però el problema d'aquest tipus de prestacions assistencials o no contributives, el que vulgarment s'ha dit prestacions de la beneficència, no?
Sí.
De la beneficència social, perquè al final és això, no? Que una mica l'Estat sí que s'obliga, perquè hi ha una llei que té, no? Però les dona quan... Quan vol o quan entén que ho ha de fer o no ho sé, és complicat.
Estic segura que si, mira, vaig a dir el telèfon 977-32-60-50 per si algú ens vol explicar
bonica,
també el
que
seu
la gent,
cas.
Que la gent ho demani, a pesar d'aquests problemes que a vegades no es paga o es tarda molt a pagar, que la gent ho demani, perquè al final pagar es paga.
El dret l'adquireix.
I es rep en atrasos, que això és endarreriments, que és important.
Clar, perquè igual molta gent que requeriria d'aquestes ajudes es fa enrere, perquè evidentment hem sentit tantes històries de que realment els diners no hi són o triguen tant a arribar, però no, hem de continuar reclamant en aquest cas si ens pertoca.
És molt important. Si et pertoca i tens aquests problemes, demana-la, perquè algun, vull dir, arribarà. I últimament la veritat que s'estan posant més al
dia, no?
Més al sí. dia, sí.
I en aquest cas Arturo, els paràmetres per saber si et correspon, no? Doncs aquesta ajuda o no, són molt clars i en aquest cas poc discutibles.
La veritat és que està bastant tabulat. El que passa és que sempre queda això que dèiem, una mica de discrecionalitat. No sé, per l'exemple senzill que posava abans, a l'hora de dinar, menja sol, necessita, pot beure d'un got pel seu compte, necessita una canyeta, o li han de tallar el menjar, o se'l talla sol, o pot cuinar un plat senzill, o no pot, o pot buscar-se en l'armari la roba que li toca i posar-se, pot cordar-se les sabates. Són paràmetres molt avaluables, el que passa és que l'avaluació necessita el seu temps i el professional de l'administració ha d'anar a la casa, ha de preguntar, ha de veure, ha de valorar, i si convé dir, a veure, posa't unes sabates, que jo vegi si te les poses bé o malament.
I moltes vegades no es fa això, no, Arturo?
Això no ho sé, perquè no hi he estat.
Ja, però...
Això, la família diu això, jo fins aquí puc arribar, clar. No puc dir-te més, però sí que és veritat que quan jo, en alguns casos que he valorat, sí que hi veus una diferència.
Mm-hmm. Molt bé, doncs a mi, jo em quedaria amb això que ens deia el Miquel, que crec que és el resum de molts dels temes que parlem aquí, no? Que a vegades dius per por, per desconeixement, com m'he d'enfrontar jo a l'administració, bé, si ells m'han dit blanc, serà blanc.
Aquí hi ha un tema molt important.
I no és
important.
Així, sempre.
Des de la nostra experiència professional, tant l'Arturo com des del despatx Curto López, nosaltres defensem els drets dels ciutadans. Vull dir, i per nosaltres és el més important. I jo crec que el ciutadà ha d'exigir que respectin els seus drets. I si la llei de la dependència existeix, si el tema que parlàvem l'altre dia de la llei sobre la minusvalia existeix, les incapacitats laborals, accidents de tràfic, etc., ha de defensar els seus drets, i per això estem nosaltres.
Sí, aquesta és la idea, i a veure, no és una cosa que la mateixa llei te permet recórrer a les decisions de l'administració, doncs s'utilitza aquesta llei, es fa i es discuteix. A vegades es té raó o no es té, a vegades aconsegueix el que es demana o no, però està clar que si no ho demanes sempre et quedes amb el malestar.
Sí, clar, amb el dubte, no? De vegades.
Correcte.
Per tant, cada cas, evidentment, s'ha d'analitzar individualment, perquè
Correcte.
No podem generalitzar en aquestes qüestions. Jo els recomano que s'apropin si tenen dubtes o un cas similar. Curto López Abogados, a la Rambla, president Companys 14 de Tarragona. Recordo el telèfon 977-22-35-22. I si no, doncs, els canals habituals del programa de COPE Tarragona ens fan arribar les seves preguntes i jo la setmana vinent les posaré sobre la taula, tant pel Miquel Curto com pel l'Arturo Ortega. Un plaer tenir-vos aquí una setmana més.
Vinga,
que vagi
doncs.
Molt bé.
Moltes gràcies, Mònica. Fins ara.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido, marca la X solidaria. Practica la rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1,000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio, ¿no? Que las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues bueno, pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. De memory, de Pharma OTC.
Motero, sé libre. En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
31 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE i com cada dimarts a aquesta hora és hora de posar-hi una mica de música aquí al programa i això ho fa, i molt bé, cada setmana la Ruth Guerrero.
Continuem amb més música. De la seva unió no podia sortir res més que un magnífic treball. Avui ens fan un avançament del que serà la presentació del seu disc, Connexions. Serà aquest divendres a l'Institut Salvador Vilaseca de Reus, en el marc del cicle Verd Music, inclòs a la programació de la capital de la cultura catalana de Reus 2017. Són el saxofonista Xavier Pié i el guitarrista Miguel Alberto Cruz. Mac, bon dia a tots dos.
Bon dia, bona hora.
Ai, i bona hora. Doncs sí, bona hora. És una primícia, que els tinguem els dos aquí. Per cert, el Xavier, a la tercera va la vençuda, eh?
Crec que valdrà la pena.
Sí, no, és que...
Tengo... Ja val la pena.
Sí. Has estat convidat altres vegades i per una cosa o una altra no has pogut venir. I finalment, avui sí, eh?
Sí, i és un plaer.
Per nosaltres també, i el Miguel, què dir d'ell? Que sempre que el cridem sempre ve, eh?
Sempre defensant aquí la bandera jo sol. I avui li tocava a ell també.
Sí, sempre. A més que ell ja saben que és el president de l'Associació de Músics de Tarragona, sempre al peu del canó, amb els diferents artistes, els que comencen, els que no comencen, els batalleros, els que no, i com sempre diem, hem d'apostar per ells, per tots ells. Bé, què hem de dir? Que aquest darrer treball que presenteu, Connexions, que us ha fet unir-vos de nou, perquè ja havíeu treballat junts musicalment i sempre continueu treballant. Què podrem escoltar el divendres dins d'aquest cicle que hem dit del Verd Music, que està impulsat a més per Vermuts Miró, hem de dir, i què és Connexions, sobretot, que és aquest la nostra pregunta, el nostre desig de descobrir què és Connexions.
Mira, després de fer un treball com Rutes, que va ser el nostre primer disc conjunt, ens vam donar compte de que, a més de fer música, connectàvem amb quelcom que no sabíem explicar, i som conscients de que hi ha moltes coses que no es poden expressar en paraules, sinó amb sons, amb música, amb unió, amb art, amb amor. Vam començar a treballar fa 2 anys, noves composicions, i a poc a poc el nostre treball va anar agafant una miqueta de forma i li vam posar aquest títol, conscients de que realment connectàvem amb nosaltres mateixos, l'un amb l'altre i amb tot el nostre voltant. O sigui, per això ens interessa tant i tenim tanta falera en anar a tocar amb espais especials com aquest divendres anirem al pati del claustre de Salvador Vilaseca, perquè ens donen quelcom més que ens fa connectar amb nosaltres mateixos, no? I amb la gent que ens escolta, que per nosaltres és importantíssim.
Així és. Miguel, què has de dir? Res.
Després d'això, ja. Què hem de dir? Què hem de dir, Javier?
Digues alguna cosa bonica d'aquestes que dius tu de tant en tant, Miguel? Que.
No, la veritat és que el primer dia que van començar a improvisar a partir d'un la menor, crec que va ser, en un solo d'un tema d'un grup de por aquí, alguna cosa va passar entre ell i jo, i llavors des d'aquest moment ens van dir hem de fer alguna cosa junts, hem de fer alguna cosa diferent, hem de buscar un camí, hem de buscar un so, una sonoritat, no? Un religare, no en la terra, en aquest cas en la música. No? I aquest religare va sortir direccionat a rutes, però es va quedar en connexions, que és el futur, no? És l'ara mateix.
Sí, sí, és l'ara mateix. Si els coneguessin, darrere dels micros, veurien que és cert que aquesta química existeix, sempre, sigui com sigui, en qualsevol dels comentaris que es fan entre ells, ja hi ha una unió especial. Existeix, s'han trobat i han fet aquest treball, aquest meravellós treball que descobrirem en primícia divendres, en un espai molt, molt adient. Bé, què és participar en aquest cicle? Perquè és un cicle important, sempre diem, s'ha d'apostar pels músics, per la música.
Tot un orgull, un honor, perquè és un cicle creat perquè la gent pugui gaudir la música des de la proximitat, aprofitant llocs que no han estat en un principi concebuts per com a espais per dur a terme la música, però en canvi per fomentar la proximitat. I aquesta proximitat és el que agraïm moltes vegades als músics, perquè és que el poder tocar gairebé acústics o sense equip de so o amb el mínim possible per poder arribar directament a la gent, és com quan parlen dues persones, que no hagin filtres al mig, doncs el fet d'arribar directament a les persones ens ha motivat moltíssim a l'hora de preparar aquest concert, que ja, com molt bé has dit, serà la presentació del nostre treball. Estem esperant, rebrem les còpies del CD el mateix dia, i també estem, per nosaltres serà molt emotiu el fet de poder-ho presentar. Després, portar aquests temes en directe. O sigui, portar aquests temes en directe i veure la resposta de la gent també ens motivarà molt. I veure que aquí a Reus està tothom tan motivat pel tema, estan tan orgullosos de ser capital de la cultura, i ho viuen, ho agraeixen, es transpira.
Sí, sí, jo us deia que és una activitat que us agrada especialment. En el cas del Miguel ho sap molt bé, perquè ho hem parlat, de fet. El dia de la presentació ho vam dir, que s'han de fer, no?, altres iniciatives com aquestes que potser manquen aquí al territori, especialment a Tarragona, que és on tu et mous.
Bé, el punt de descentralització de les Barcelones i de Girona, que sembla que és l'únic pol creatiu, cultural que tenim a Catalunya, està molt bé, però també el punt de reivindicació de Tarragona, Reus, del Camp de Tarragona, de les Terres del Sud, es fan moltíssimes coses. Jo crec que la problemàtica que tenim és una problemàtica de comunicació. O sigui, la gent no acaba de conèixer el que s'està fent, no?, al territori, les propostes tan bones i tan arriscades que n'hi ha. L'altre dia a Valls, músic cuyo nombre, val? Va presentar el seu disc, el Guillem, que vas tocar tu amb ell. Clar, tenim el Fito, és que s'està fent moltíssimes coses des del territori, però després quan comences a parlar de música de jazz i comences a parlar amb músics clàssics, el capital humà i el capital creatiu dels músics que tenim a Tarragona és brutal. Llavors, una oportunitat, una finestra, com és la capitalitat de la cultura catalana, que a Tarragona va ser un abans i un després, en petit format, format, a Reus està notant ben fort, o sigui, que Miró aposti que Vermúsic faci aquest cicle de músics i de músiques, de gent d'aquí del territori de casa nostra, que fan aportacions creatives molt importants, per a nosaltres és un orgull i és un honor poder tocar a Reus abans que a Tarragona, sí, la presentació del nostre disc.
Cal dir que a Tarragona hi ha el Boquet Festival, i fa 2 anys vam presentar el nostre primer treball, que és, no fa 2 anys, 3 anys, que vam presentar el nostre primer treball, Rutes, al claustre del seminari, que és el vídeo que et comentava abans d'imatges, que vam fer aquella primera composició, que és una de les composicions que no teníem enregistrada en disc i que la tenim per aquest disc, però en versió feta de nou per l'ocasió, no?
És una versió d'aquesta, eh?
Sí, això ha estat fet al Boquet Festival l'any 2014, al claustre del seminari de Tarragona, dins del Boquet Festival, i va ser un concert super emotiu, tan emotiu que vam enregistrar en directe aquesta peça i després vam fer un vídeo amb fotos, un muntatge molt xulo, i aquest vídeo és un bon record. Imatges, que la tocarem aquest divendres.
Imatges, i tenim moltes ganes. Parlem de molta música, de molts músics. Començava el dia 17 aquest cicle de Vermúsic. Passat, per exemple, el guitarrista Anders Clemens va ser el que el va encetar. Després ha continuat Trio Montsant, ben acompanyat. Un concert també del pianista Òscar Fernández Pacheco. I ara arribeu vosaltres, i després de vosaltres, Déu-n'hi-do, perquè hi ha el juliol, el setembre, l'octubre i el novembre, amb Du Becerra, o la pianista tarragonina Maria Parra, que farà la cluenda, i per cert, ella és la directora artística de Vermúsic.
Sí, és la directora, qui s'hi dedica amb cos i ànima a que això tiri endavant, amb el recolzament de Vermuts Miró, i qui ens va dir, escolteu, com sabia que teníem això i que ho estàvem, ho teníem al forn, al foc lent, anar fent, diu, i ens va oferir, o sigui, el nostre agraïment també va per ella, per la confiança que té, que ens ha tingut.
A més, en cas concret com el de la Maria, quan té la confiança és per doble línia, perquè, clar, estem parlant d'una de les millors pianistes que tenim de música clàssica al territori, i que una persona així pensi en nosaltres com a músics, un altre orgull.
Heu anat algun d'aquests ja? O no? O encara no?
Per motius laborals encara no he pogut anar, i em sap un greu bestial. Ara podré anar tots els que hi ha a continuació.
Perquè, és a setembre, no?
Sí, que treballant en una escola de música passa que acabes a les 9 cada dia. I ara, doncs, ara que ja començarà el canvi d'horari tot, sí que no em penso perdre cap.
Molt bé, no ens perdrem cap. Començarem per vosaltres. Bueno, de fet, segur que els nostres oients ja han començat per a algun del cicle Vermúsic. I bé, que descobrirem aquest divendres, o sigui, que en aquell espai especial amb vosaltres, que sou uns músics molt especials, que ens teniu preparats un raconet a la música.
Obrir els nostres cors i tocar, simplement tocar. O sigui, pensa que estrenarem unes peces que per nosaltres són especialment emotives, úniques, composicions com Llunyania, Garnatxa. Garnatxa la vam compondre després d'una estada que vam fer al monestir d'Horta de Sant Joan. Ens vam enamorar d'aquell clima, aquella llum, aquelles parets del monestir que estaven cremant de la calor, allò tan àrid, i tot allò desprenia un encant bestial, aquella llum.
I el bon vi.
Sí, el bon vi, evidentment.
I de tot això
ens va sortir una composició que després els assajos es van agafar en forma, i la vam titular així, Garnatxa. Garnatxa. És un petit homenatge a tota la Terra Alta, aquell punt autèntic i encara salvatge que conserva, per sort, perquè és que a poc va desapareixent aquesta autenticitat a les terres.
Ja sap bé, eh? Ja estem fent un tastet, eh? Estem fent... I quin tastet? El mira de reull el Miguel i diu, sí, com sap dir-ho, com sap explicar-ho, el Xavier? Quina facilitat. Ja sabem, el disc en format físic el tindrem molt aviat. Temes, hem avançat pensat alguns, però no seran així, com els hem posat. Seran molt diferents. Després d'aquest concert, què vindrà?
Més concerts.
Més concerts, sí. Bastants projectes que a partir de després d'aquesta setmana es començaran a solidificar, perquè no hem volgut centrar-nos en res més que aquesta presentació. Aquesta presentació per nosaltres és fonamental i és única i és especialíssima. Després d'aquí ja vindran, per això hem vingut avui per primera vegada a una entrevista. Tot això ho pensam fer després, quan tinguem el CD físic, i la recerca de propostes i tot això, ja ens han arribat propostes de fora de, escolta, podeu venir a aquest festival, podeu venir aquí, podeu venir a... ja estem preparant el cotxe i la maleta, però de moment no ens volem capficar en res més que no sigui la música que farem aquest divendres al claustre de l'Institut Salvador Vilaseca.
Ja saben, fem-los costat, eh? Ells són el Xavier Pié, el Mac, Miguel Alberto Cruz, el Pati de l'Institut Salvador Vilaseca de Reus, que allà, per cert, va estudiar l'Antoni Gaudí, eh? Vaja. Ni més ni menys, eh? A 8:45 del vespre, eh? L'entrada és gratuïta, només cal fer reserva prèvia. Penso que ja estaven fins i tot en llista d'espera, o sigui que ja...
Me sembla que ja estan, sí, que ja estan... Ahir em van dir que quedaven molt poques i avui ja m'ha arribat, no oficialment, però ja m'ha arribat que ja comencen a fer llista d'espera.
Doncs ja ho saben, el telèfon 977-010-200 o el correu electrònic de l'Oficina de la Capital de la Cultura Catalana de Reus, capitalcultura2017@reus.cat. Gràcies.
A tu.
Gràcies per ser tan especials, eh?
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si soy cliente de toda la vida.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
¿Necesitas gafas nuevas? ¿Lentes de contacto? Friand Glasses. En Friand Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Miro el reloj, mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme.
Pràcticament 10 minuts i arribarem ja a les dues. Que m'agrada a mi aquesta cançó, jo la deixo sonar.
Sí, sí, és un clàssic que sempre retorna.
És un clàssic, no és un clàssic. L'Alaska, 54 anys, eh? Déu-n'hi-do, que estupenda que està.
Sí, està estupenda. Sí,
fa
sí,
molt
sí,
temps
sí,
que està igual.
És veritat, eh?
No passa el temps, no?
Sí, això sí que ho té, l'Alaska.
Veus la bola de cristal i dius, sí, sí que ha passat el temps, però ara ja d'uns anyets cap aquí no passa ja.
No, és un bon vi, ella.
Exacte, doncs mira, felicitats per ella, segur que ho sabrà celebrar molt i molt bé. Té pinta de que, escolta, un aniversari de l'Alaska de ser divertit, com a mínim.
Segur, seguríssim,
com a mínim. Estàvem ara aquí comentant que avui ha començat la selectivitat i a mi aquesta notícia que hem dit abans a l'informatiu a la una m'ha deixat esparverada, perquè ara enguany a les aules hi ha detectors de pinganillos. Per saber si tens pinganillos que t'estiguin dient les respostes.
Sí, xivatant o el que sigui, una altra persona que estigui a l'altra banda. Sí, ja passa. I que la tecnologia doncs està i és fàcil.
A mi això m'ha fet sentir una mica gran, perquè jo recordo la meva selectivitat i, vamos, pinganillo no sabia ni el que era.
Doncs no. Què havíem de fer?
Què havíem de fer? Tu tampoc, pinganillo.
No, encara no. Ja potser es començaven a...
Però tampoc era una cosa així normal.
No.
Per tant, que sàpiguin que els alumnes, si tenen fills o filles fent avui la selectivitat, tranquils, que hi ha detector de pinganillo perquè ningú pugui copiar ni pugui fer res il·legal.
Per tant, això vol dir que s'ha estudiat molt, eh?
Sí, s'ha d'estudiar molt. De fet, s'ha de desdramatitzar una mica l'examen de la selectivitat.
Sí, jo crec també.
Jo crec que hi posem més pa que formatge, que hi ha més pressió del que realment després és l'examen.
Sí, és així, perquè al final són uns coneixements que s'han assolit durant dos cursos i, per tant,
ja ho saps.
Però
bé, anem a una altra cosa abans d'acabar. Ens dona temps d'explicar-los que tenen, si són amants del vermut, una cita important, no?, aquest dissabte, Ruth.
Sí, així és, perquè arriba la sisena vermutada de Reus, serà el proper dissabte, com bé dius, i a la plaça del Mercadal. I, a més, arriba com un acte festiu, ja se sap, per promocionar el vermut, per posar-lo en valor. I la seva regidora, la regidora de projecció de la ciutat a l'Ajuntament de Reus, la Montserrat Caelles, doncs ens ha volgut destacar aspectes d'aquesta supervermutada.
A veure, ara l'escoltarem, eh? Dissabte a la plaça del Mercadal.
Sí, hem dit això. Ella ens ha explicat, o ha volgut posar en valor tres elements, però a més tenim que és una iniciativa més de les que s'estan fent pel vermut. Una cosa que...
És un no parar.
Ahir, per exemple, ja es presentava Reus Delícies d'Estiu,
sí,
que és una campanya que també inclourà aquesta vermutada i és per fer front a aquest estiu, perquè la capital del Baix Camp estigui en el punt de mira dels turistes.
El punt de mira de tothom, turistes i locals. A veure què passarà en aquesta vermutada. Ens ho explica la regidora. A veure.
Un que posa en valor un dels elements del nostre patrimoni que més i millor ens ajuden a promocionar-nos, com és el vermut. L'altre, que és el resultat del treball i de la col·laboració de l'administració, en aquest cas de l'Ajuntament, i de les entitats. Per tant, jo crec que s'ha de posar en valor i és important també. I tres, que crea una xarxa amb una implicació no només de les administracions o de l'administració, com és en aquest cas, i les entitats, sinó també d'empreses del nostre territori, que també aquí vull agrair com Vermuts Miró, que estan molt implicades amb tota l'activitat social i cultural de la ciutat.
Això és el que ens ha dit la regidora i ha sigut més formal, però ara tenim el causant una miqueta de tot plegat, que és el president dels Amics del Vermut, que segur que en veuen molts de vermuts, és el Guillem Ramos, que ell sí que ens ha explicat detallat com serà tot plegat quan arribarem, perquè això durarà de 12 del migdia fins a les 2, una miqueta més, si volem allargar.
Sabem quan comença l'hora del vermut oficial, és a partir de les 12, no?
Exacte, sí, és aquesta oficial, doncs ell ens ha situat una mica en el plànol, en la plaça del Mercadal, de dissabte.
instal·larem una gran carpa al centre de la plaça Mercadal, on durant un parell d'hores, des de les 12 del migdia fins a les 2, o una mica més si el cabrer no se'ns enfada, o una mitjoreta més, repartirem vermut, patates i olives, les patates Piqué i les olives Marrojana, que junts creen el que és el vermut.
Sent a Reus, havia de ser patates i olives, això.
Clar, sí, tenen bons col·laboradors enguany, s'ha de dir que val cada cosa un euro, eh? O sigui, el vermut un euro, les patates un euro i les olives un euro.
Molt bé, o sigui, haurem de comprar els tiquets allà mateix a la plaça en arribar?
Sí, allà mateix tenim l'oportunitat, hi haurà guixetes per poder comprar aquests tiquets i a més potser ens en portem un barret i tot, que ja me l'he endut.
És veritat que hem de penjar la foto ara mateix l'anem a fer. Quin vermut es servirà? Perquè n'hi haurà, suposo que estan aquí a casa del vermut, n'hi haurà diferents? O...
Sí, és el vermut Miró, el de sempre. Bé, i el que sí que ve és amb una etiqueta solidària. Això sí, ens ha detallat el gerent de Vermuts Miró, el Carles Prats, doncs ens ha volgut explicar una miqueta en què consistirà aquesta etiqueta. Doncs que enguany fan peron, s'ha de dir, fan aturada perquè altres anys era de protagonistes, de personatges com per exemple l'Anxó, sí. I enguany han dit no. Quines són les protagonistes? Doncs bé, el Reus de Hockey ha aconseguit la 8a Copa d'Europa i han dit fem un disseny especial per aquest motiu.
Aquí, es compren cap a casa.
Aquest any ho he interromput i hem cregut que hi ha hagut un element molt important a la ciutat, que és assolir la 8a Copa d'Europa. Bueno, vam demanar si el Reus d'alguna manera veia que li podíem fer aquest petit homenatge. S'ha creat una imatge una mica neutra, recordant el tema de les 8 copes.
Tenint en compte que és un vermut solidari, diguéssim, una etiqueta solidària, això vol dir que part del que recaptin aquesta vermutada tindrà una finalitat solidària?
Sí, així és. Ara anem a aquest punt perquè sí, anirà per a la Fundació Mossèn Frederic Vara, que ajuda a infants, doncs per ells anirà tot el que es recapti amb aquestes ampolles. Després, també, una altra novetat serà el premi al vermuter de l'any.
Guaita, primera vegada que es fa aquest premi?
No, ja s'havia atorgat, però sí, serà una novetat perquè és novetat qui guanya aquest premi.
Això és diferent cada any.
Exacte. Això segur. I és el Jordi Margarit, el company periodista, doncs ell ha dedicat també part del seu programa, el que fa a RAC1, al vermut, i han dit per què no li donem amb ell.
Des de que vam començar a fer aquesta vermutada, arribem a la 6a edició, que vam començar a la plaça Prim i ara ho fem a la plaça Mercadal, amb una logística molt més important, nosaltres mantenim una cosa que és donar un premi al vermuter de l'any, que l'ha rebut molta gent. I enguany li entregarem el dia 17 al Jordi Margarit, que és el subdirector del RAC1, que va presentar durant molt de temps, i, entre altres coses, i últimament doncs, la primera pedra a la mateixa cadena del grup Godó, i que l'última temporada fins i tot va fer un programa especial que es deia l'Hora del Vermut, o el Vermut, i que portava el nom del Vermut, i que hem pensat que era molt interessant doncs, també entregar-li com a vermuter de l'any al Margarit.
Mm-hmm. Doncs molt bé, molt bona tria, l'enhorabona també al Jordi, company d'aquesta casa, i al final, mira, tot el que serveixi per promocionar, no?, el vermut i els productes d'aquí, doncs benvingut sigui.
Sí, estarà, a més, acompanyat, que no ho hem dit, abans parlàvem de la 8a Copa d'Europa, doncs estarà acompanyat pels 3 capitans que han pogut guanyar aquesta Copa d'Europa durant aquests diferents anys, que són el Joan Sabater, el Jordi García i el Raül Marín, que també veuran vermut ells. I sí, hem de destacar també una altra cosa, que també és novetat perquè cada any s'ha de renovar, que és el cartell de la vermutada. Enguany en col·laboració amb el Gremi de Galeries d'Art de Catalunya, també, si volen, penjarem la foto, i és del Xano Armenter.
Molt bé.
Sí, de les ampolles, amb aquest cartell, que seran, es faran 2.000.
2.000 ampolles, eh? O sigui que si en volem una hem d'estar ràpids, que és edició limitada. Molt bé, doncs vermutada aquest dissabte 17, a partir de les 12, ja saben, plaça Mercadal, s'ha d'agafar els tíquets allà mateix i al final, doncs mira, s'ha de celebrar, sí senyora, tot el que puguem en aquesta vida.
Doncs sí, s'ha de celebrar tot i
no s'ha de perdre pistonada.
Superar les 4.000 consumicions de l'any passat, eh?
Això, doncs esperem, estarem allà, estarem comptant a la plaça del Mercadal. Gràcies, Ruth.
Molt bé, fins demà.
I a vostès també moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer. D'aquí una estoneta, ja saben, el link amb el podcast del programa, també al nostre compte de Twitter i al web de COPE. Nosaltres tornem puntualment demà a les 12:20. Acabem de passar bon dimarts.